I ara tenim amb nosaltres a Santi Cortells. Ell és regidor de Vila-real per al grup Compromís. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Vostè presenta dos mocions, concretament parlem de les que ha redactat vostè, perquè Compromís de presenta 5, sí. Però dos de les que presenta vostè és de les que anem a parlar avui.
Sí.
Mire, hi ha hagut un poc de polèmica per allò de canviar el carrer Aviador Franco, uh-huh. Perquè hi ha gent que pareix que no està massa d'acord. Vostès per què volen canviar este carrer, este nom?
Nosaltres no és que vulguem que es canviï aquest nom. El que volem és que s'apliqui la legislació. A la gent se li ompli la boca que la legislació està per complir-se. Hi ha una llei, que és la llei 14/2010, de 10 de novembre, de la Generalitat Valenciana, que desenvolupa la llei de memorial democràtic que ja coneixem, l'estatal, la desenvolupa així al País Valencià. I té un apartat concret que parla sobre els carrers, i no pot haver carrers que donen honors a els franquistes, els feixistes, ni res semblant. Per tant, el més urgent és que desaparegui aquest nom d'ahir, d'acord? Perquè és un carrer dedicat a l'aviador Franco, Francisco l'aviador Franco Bahamonde, no? Que era el germà de Francisco Franco, del dictador. I ell era aviador, no? És cert que en un moment de la seva història vital doncs va ser republicà, això és cert, però el carrer li el dediquen en molts altres pobles, Algemesí, Torrent, he pogut investigar una miqueta, una vegada acabada la Guerra Civil. I qui li el dedica? Doncs els franquistes. Per què li ho dediquen? Doncs perquè ell, a banda d'haver bombardejat Vila-real, i jo crec que això és important, no? Que, vull dir, va bombardejar Vila-real. Jo no sé què fa un carrer dedicat a Ramon Franco i Bahamonde, a una persona que ha fet patir a la gent de la ciutat, que l'ha assassinat, que l'ha matat, i que este carrer se li va dedicar en època del franquisme, és a dir, quan se va acabar la Guerra Civil i els franquistes, gent que no havia votat absolutament ningú, es van posar a manar a l'Ajuntament perquè havien tirat quatre bombes i havien guanyat ells, doncs li dediquen a este senyor. Clar, és que el tema este de que havia sigut republicà, això no té sentit, que Hipodellano també va ser, vull dir, les desercions en la Guerra Civil d'un bàndol cap a l'altre eren una cosa habitual, però no es tracta d'això, es tracta del motiu. Per a què li van posar aquest carrer els franquistes? Doncs perquè ell estava bombardejant la ciutat, que la seva interpretació del món era alliberant la ciutat, i aleshores doncs, li havien de dedicar a això. Ell va morir, de fet, quan anava a bombardejar la ciutat de València, és a dir, de camí des de les Illes Balear, que és des d'on se dirigien part dels bombardejos, sembla ser, doncs, se dirigien, no?, perquè estaven aliats en els italians i els nazis, els alemanys nazis. Uh-huh. Aleshores, en aquell moment, ell, com era aviador, ja ho diu el nom del carrer, no?, doncs va tindre un accident, va caure a la mar en moltíssimes bombes que portava. Feliçment, aquestes bombes no van caure sobre gent innocent, sinó que se les va menjar ell, no? Una ironia del destí.
Quan se publica esta notícia, hi ha una persona, concretament Josep Pérez, que diu que el grup municipal exigís que es dediqui a aquest vial a l'alcalde socialista Pasqual Cabrera.
Sí, a veure, nosaltres, jo crec que aquesta part he de deixar clar que està completament oberta. Hi ha una cosa que són les esmenes de substitució, addició, o coses així, uh-huh. D'acord? I nosaltres hem proposat això perquè hem observat que pràcticament no s'ha fet res dedicat als alcaldes republicans, és a dir, els alcaldes, tres o dos d'ells, si no recordo malament, afusellats, i concretament Pasqual Cabrera Quemades no havia fet res més que ser alcalde, i això li va valdre ser afusellat, com havia sigut alcalde en l'època de la República. A més, ell era fins i tot una persona religiosa, pel que hem pogut saber en la biografia que l'Ajuntament, molt encertadament, he de dir, ha publicat fa poc, de Domingo Font i de Toni Pitarc, que van escriure un llibre sobre l'aviació a Vila-real i un altre sobre la Guerra Civil a Vila-real, és d'on hem tret gran part de la informació per a fonamentar que este carrer no, no pot continuar amb aquest nom.
Però vaja, que el nom del carrer està obert a més... que n'hi
clar, el que no pot ser...
Més
que...
aportacions, inclús el ciutadà que vulgui posar-li un altre nom se podria fer arribar, no?
A nosaltres volem posar-ho en el debat. Mm. No, nosaltres no estem en el govern, per tant, que la gent ha d'entendre que som oposició i que si se vol obrir a que la gent decidisca tal, però el que no pots estar és un dia més ahí. Vull dir, que es parli amb els veïns, és que vull dir, em sembla totalment raonable, però no pot estar un dia més ahí perquè això està incomplint una llei. I ens agrada o no és una llei que s'ha de complir.
Claro, és la llei de la memòria democràtica. L'altra moció que han presentat ha sigut que en el cementeri municipal es puga què?
Bé, això també, gràcies per convidar-nos a explicar-ho, perquè l'altre dia doncs, algú va dir no, si els cementeris ja són laics o interconfessionals o una cosa així. No? Bé, és una història una miqueta llarga, si tenim temps explique sí, sí. D'on ve. En època de, sobretot de la dictadura, així hi havia una minoria que era la minoria protestant, la minoria evangèlica. I aleshores ells, sobretot els de Vila-real, que majoritàriament venien de l'onada d'immigració d'Andalusia, doncs després de vindre així van continuar a practicar la seva religió i en un moment donat comencen a morir. A on enviaven els evangèlics que havien de morir? Doncs no podien estar soterrats al cementeri amb la resta, al cementeri municipal, perquè en aquella època no sé si era de titularitat catòlica o ho dirigia l'Església Catòlica, vaja. Com a molt, a vegades se'ls deixava soterrar en el cementeri civil amb els suïcides, és a dir, d'una manera totalment... Vull dir, jo he volgut viure com a evangèlic i el que passa quan morc és que acaba totalment discriminat. Uh-huh. Altres vegades anaven, per exemple, al cementeri britànic militar de València. Però a veure si sóc de Vila-real, per què m'heu d'enviar a ma mare, que s'ha mort a València? I això ha passat fins ben entrats als anys 70. L'any 72, si no recorde malament, Petra per fi la soterren al municipi. A d'ella li voldríem dedicar una placa costa 20 euros, i el que volem és que això, aquestes coses de la reparació...
Se decidís enterrar a Petra, que ella processava quina religió?
Sí, t'explica per què se decidís. A Castelló hi havia una església evangèlica baptista des dels anys 40 oberta. Oberta al públic, en ple franquisme. I en un moment donat ells se farten un poc, no? I a principis, als finals dels 60, del 70, fan una manifestació a Castelló perquè no es deixaven soterrar els seus morts al cementeri de Castelló. I li fan una manifestació davant de l'Ajuntament. Va haver un poc de conflicte. A mi em diuen que es va posar... va mediar l'ambaixada dels Estats Units perquè sabeu que és un país de tradició protestant i finalment el cementeri de Castelló va accedir. Aleshores, quan el cementeri de Castelló accedís, els pobles del voltant entren un poc en aquest acord i la primera persona que mor després de que passa això és Petra Alarcón. I a la soterren al cementeri de Vila-real, jo vaig veure la fitxa, van posar la religió, que és evangèlica baptista, i a partir d'ahir doncs, jo crec que se va trencar aquesta discriminació per el fet de no ser de la religió de la majoria, però jo crec que les coses s'han de reparar, perquè si jo sóc el net d'esta persona o sóc la filla d'esta persona, jo he de viure en que ma mare o en que ma abuela, la meva iaia no va poder o va tindre problemes per a soterrar-se com la resta de gent, sense que hi hagi una reparació d'això. O sigui, jo he de viure amb la vergonya de que jo, per haver sigut d'una confessió minoritària, la meva família ha estat apartada i marginada. Això s'ha de reparar. Això no se pot quedar així. I no valen paraules. Jo crec que una plaqueta, que val 20 euros, no és una despesa, és una manera de dir, Vila-real és tolerant. A esta gent, en el ple franquisme, es llançaven tomàques, es llançaven ous a la façana de la seva església. Jo crec que és de rebut que ara, que jo sé que Vila-real no és així perquè conec aquesta ciutat i sé que és tot el contrari del que va ser en aquells anys infeliços de franquisme, doncs que menys que una reparació. Hem inclòs en aquesta moció també altres religions, com els musulmans. Els musulmans, això sí que és un drama actual, vull dir, això no és una reparació. Ells tenen una sèrie de tradicions a l'hora de soterrar-se, d'acord? D'acord en la seva visió del món, en la seva confessió. I ells, si no les complissin, aleshores tenen un parell de cementeris privats i un parell d'ajuntaments, que un és el de València Ciutat, on governa Compromís, que sí que han dialogat amb la comunitat musulmana i es poden soterrar d'acord amb els preceptes de l'islam. Si això no ocorre, com és el cas de Vila-real, què han de fer? Doncs mira, hi ha casos realment dramàtics que conec i la persona que m'ho ha contat és el coordinador general de l'islam estatal, que ara se m'ha anat el nom, però bé, i també el president del Consell Islàmic Valencià. Doncs hi ha gent que està a les morgues dos mesos a les morgues. Imagina't a ta mare en una morgue dos mesos, perquè no pots reunir els diners per enviar a ta mare o a ton pare o a un familiar teu a un cementeri que complisca els preceptes de la religió que tu has practicat o que ta mare ha practicat, perquè potser tu no la practiques, però tenia la voluntat de soterrar-se així. I jo crec que si realment un cementeri és aconfessional, hauria de respectar tota aquesta diversitat. Perquè ser aconfessional què significa? O te soterres com jo te mane, o si no te busques la vida,
sí, però
i te deixes a ta mare dos mesos en una morgue, i és més, ara en el coronavirus, què ha passat? Que molts països, si els volien repatriar, per la raó que siga, a vegades obligats per les circumstàncies, perquè volien soterrar-lo a la seva ciutat, però els ha tocat repatriar-los per el tema de la tradició seua que volen respectar. I el país no es deixa entrar el cadàver, perquè tot això del coronavirus, tres mesos en una morgue.
Jo no conec com se soterren, no tinc ni idea, però si el cementeri és municipal, que dona un servei al municipi, no tindria que tindre problemes a l'hora de soterrar a ningú, no?
Efectivament, el que passa és que, clar, el cementeri té una manera de soterrar a la gent, d'acord? Que és la general, però jo crec que s'ha d'entrar en un diàleg, en les confessions com aquesta, per a que un grup important de la ciutat, doncs, què necessiteu? Esteu pagant impostos? I jo crec que això sí que és inclusiu, no? Que és crec que és el tema el nom que li han posat a la moció. Un cementeri laic ha d'incloure a tothom que paga impostos. Que hi ha més religions? Doncs bueno, que els senyors regidors les diguin quines són. Jo crec que m'he centrat prou i he fet un treball de reconèixer quina és la realitat en la nostra ciutat i quines són les confessions que tenen presència i tradició en la nostra ciutat. Jo, els Hare Krishna, per exemple, no conec a ningú, però que si algun regidor coneix a un, doncs ho afegim, perquè se poden afegir coses en una moció. Per això anem a l'Ajuntament a discutir per si afegim, llevem o canviem coses. Està tot obert.
En el gasto que se fa en el soterrament d'un familiar, se fan càrrec els gastos cada família en cada funerària on van a soterrar-lo. En el cas que estàvem parlant, que se soterren d'altres formes, estaríem parlant de que se tindria que fer càrrec el municipi, que no es fa càrrec en els altres, soterraments.
El tema de les despeses és més greu encara, perquè pot haver una despesa general, per mitjana, de 10.000 euros per soterrar. Però clar, la majoria de tanatoris estan privatitzats, això per començar. Aleshores, si tu vols fer unes exèquies, d'acord, de la tradició evangèlica, per exemple, te trobes que la capella és una capella catòlica, en tots els respectes que sé que ells el tenen màxim, que han arribat a fer el culte en una capella catòlica, amb permís del... Però estaria, jo crec, seria un poc més respectuós que, com que està tot privatitzat, l'Ajuntament oferirà alguna cosa a aquesta gent, això per començar. I les despeses, doncs mira, clar, és que això és pitjor encara, perquè si tu no tens diners ni per a la repatriació ni per al trasllat, tu eres directament discriminat per dos raons: per ser d'una religió minoritària i per ser pobre. Perquè com eres pobre, doncs aleshores has de tindre a ta mare en una morgue, has de patir a veure quina solució tens, quan la mitjana de qualsevol ciutadà, doncs, pot estar en 10.000 euros, la teua, entre repatriació o trasllat, etc., doncs ja pots anar sumant-li. Que sí, que cadascú que s'apanyi, doncs molt bé, doncs és la societat que volem, que cadascú que s'apanyi. Jo no, jo vull una societat inclusiva en què qualsevol persona, siga de la confessió que siga, se senta inclòs, i si tots tenim una mitjana de despeses quan mor un familiar de 10.000 euros, que tinguem la mateixa, que no tinguem més ni menys, que tinguem la mateixa, perquè són ciutadans que paguen impostos, ja està.
Santi Cortells, regidor per Compromís, de Compromís per Vila-real, espero que tinga sort que...
Jo crec que no, jo crec que me la van a votar en contra, però només perquè és un compromís. Ja m'ha passat més vegades presentar una cosa a l'Ajuntament, dir-me de tot, bramar, com la xica que vas dur així del carrer Les Cuestas, mireu el pleno, mos van dir de tot, mos van... però després resulta que jo ho solucionaré, que sóc jo el que... Reflexionem una miqueta, que això és per a la gent, això no és per a mi. Jo me'n vaig ara a la meva feina, jo això no ho faig per a mi. Jo a mi que me diguen i se dia el que vulguin, però que pensen en el veí. És l'únic que demane, ho dic en el cor a la mà.
Al final és el que esperem dels polítics, és dir, vostè està en política per anar avançant en una societat de benestar, en una societat on se contemplen per igual, no?
Jo dic moltes vegades, jo he caigut en política. Vull dir, jo observo que en l'Ajuntament hi ha gent que viu ahí 30 anys de lo mateix. I a mi me fa preguntar-me si aquesta gent està per a fer un servei o per a viure d'això. I realment... em sembla detestable tot el que moltes vegades passa. Vull dir, perquè jo vaig a durar això en tota la bona intenció i ja vaig en la por de que a veure si me criden o si me insulten, i jo crec que no és de rebut. Jo crec que algú ha de fer un pensament.
Pues mire, en aquestes paraules ens quedem, estarem pendents del que passarà el dia 24, que tindrem el ple, i estarem atents de si quan vostè presenta aquestes mocions la seva por se fa realitat, o a lo millor, si ens han sentit prèviament, se fan càrrec de que a vostè no li avellís gens que li criden, perquè no és per a vostè, per al que ho demana.
Moltes gràcies, Susana.
A vostè, Santi Cortells, per haver estat així.